Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 8 de febrer de 2013. Bon dia, són les 8 del matí i comencem el primer cafè de Ràdio Estel. El cas Bárcenas ha sacsejat la vida política aquests dies i l'última novetat que tenim d'aquest afer de presumpta corrupció és que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha preguntat a la Fiscalia si ha de controlar l'extresorer del Partit Popular amb una pulsera electrònica per evitar que fugi del país, tal com havia sol·licitat l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, que exerceix l'acusació popular en el cas Gürtel. A Catalunya hi ha hagut moviments per intentar reforçar la llei de transparència vigent des de fa 12 anys i en el conjunt de l'Estat el ministre Alberto Ruiz Gallardón deia ahir que s'implementaran mesures contundents per garantir que la corrupció quedi aïllada, controlada i jutjada. Veurem què s'acaba fent, però els ciutadans estan molt indignats i caldrà que es treballi amb força i amb contundència precisament per recuperar aquesta confiança tan perduda dels ciutadans cap a la classe política. És una qüestió de dignitat. Ens representen, ens demanen sacrificis, retallada enrere, retallada tant a Catalunya com a Espanya, i hem d'exigir una força que acabi amb la corrupció, si pot ser, però almenys que els casos quedin totalment aïllats i s'assumeixin responsabilitats. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa resumint, com cada dia, l'actualitat de les últimes hores. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha de controlar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, com us dèiem, amb una pulsera electrònica per evitar que fugi del país, tal com havia demanat l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, que exerceix l'acusació popular en el cas Gürtel.
El responsable del jutjat d'instrucció número 5 ha donat trasllat a les fiscals del cas Míriam Segura i Conxa Sabadell d'aquesta petició i els ha demanat que informin sobre la conveniència d'establir aquest dispositiu com a mesura cautelar. A l'escrit presentat al jutge, Adade descartava demanar l'ingrés a la presó de Bárcenas perquè considera que podria tractar-se d'una mesura excessiva i desproporcionada, tot i que sol·licitava la urgent adopció d'una sèrie de mesures cautelars per evitar, això sí, el risc de fuga i que l'extresorer tingués també la temptació de portar a terme una operació de buidament patrimonial.
El fiscal Eduardo Torres Dulce, fiscal general de l'Estat, considera que hi ha prou indicis per investigar fins al final l'anomenat cas Bárcenas. Torres Dulce ha afegit que no creu que hi hagi ningú a hores d'ara que no desitgi que s'aclareixin els fets.
En declaracions als periodistes des de Logroño, on era ahir, sobre el presumpte pagament de comissions en diner negre a la cúpula del Partit Popular, segons el fiscal, amb les proves que fins ara tenen la Fiscalia Anticorrupció, dissenyarà l'estratègia a esbrinar què hi ha al darrere d'aquest afer i ha afegit sobre l'examen caligràfic a què es va sotmetre Bárcenas que ha de passar al pèrit calígraf. Torres Dulce també ha demanat prudència respecte a la validesa de les proves, que ha assegurat no convé anticipar, ja que la investigació encara està en una fase preprocessal.
Les declaracions de Torres Dulce arribaven poc després de l'interrogatori al predecessor de Bárcenas a la tresoreria del PP, Álvaro Lapuerta, que, com ja havia fet dimecres el mateix Bárcenas, va negar l'existència d'una caixa B en la formació política.
L'Organització Professional dels Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha presentat una petició formal a l'Agència Tributària perquè investigui els contribuents que s'han acollit a l'amnistia fiscal, així com perquè també aquest procés s'inclogui expressament en el pla de control tributari d'aquest any que elabora l'organisme i que encara està pendent d'aprovar-se.
I un micròfon obert va trair ahir la directora de l'Agència Tributària Espanyola, Beatriz Viana, en acabar la roda de premsa en què va haver de respondre sobre l'escàndol per la presumpta comptabilitat B del PP.
En acabar va reconèixer una col·laboradora que se n'ha sortit com va poder quan el van interrogar pel cas Bárcenas. D'altra banda, es va lamentar encara a la taula al costat de la directora de Duanes i Impostos Especials, Pilar Jurado, que sense dir res va intentar fer-li veure amb gestos que els micròfons encara estaven funcionant. Va dir: "No sé ni què he dit".
Notícies de casa nostra, el conseller de la Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs, va explicar ahir que el president Artur Mas i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, han acordat ja reunir-se amb discreció.
Segons van explicar ahir, totes dues parts van estar d'acord que és més convenient parlar sense la pressió que suposaria tenir la porta als mitjans de comunicació. El portaveu també ha detallat les qüestions que Mas posarà damunt la taula. En aquest sentit, va esmentar, per exemple, la situació financera de la Generalitat i també el repartiment dels objectius del dèficit, tot i que el que comporta de cara a la també el que comporta de cara a les retallades. També es parlarà d'aspectes relatius a la capacitat que tingui Catalunya d'organitzar-se en referència als recursos d'institucionalitat i, per últim, la consulta i la transició nacional.
El portaveu de Convergència i Unió al Congrés i líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, va assegurar ahir, després d'un acte a Madrid, que el president Mariano Rajoy hauria d'estar millor retribuït econòmicament perquè considera que és una persona que pren decisions que afecten més de 40 milions de ciutadans.
Duran va fer aquestes declaracions un cop va acabar un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum de la Nova Ciutat i on va presentar també l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Un tren d'alta velocitat que feia el trajecte entre Sevilla i Barcelona es va trobar amb un sabotatge ahir a la via de l'AVE a Sant Vicenç dels Horts, concretament. El comboi va frenar, però no va poder evitar impactar amb pedres i ferros que algú havia col·locat a les vies. L'impacte no va fer ferits, però el tren va quedar aturat durant 2 hores i mitja ahir mateix al vespre.
El tren havia d'arribar a les 8:20 a l'estació de Sants. En un primer moment, el maquinista va intentar desbloquejar els frens del tren per intentar posar-lo en marxa, però no va ser possible. Finalment, els 297 passatgers que hi anaven van poder arribar a la destinació després de fer transbord a un altre tren. Quan arribaven a l'estació de Sants, els van comunicar que no podran reclamar res.
I el tren d'alta velocitat, l'AVE, és notícia també avui precisament perquè entren en vigor noves tarifes. S'ha rebaixat el preu dels bitllets de la classe turista i s'han flexibilitzat les tarifes en funció de la demanda i de l'antelació de la compra.
Renfe incorpora millores a la seva pàgina web també i interessants descomptes pels menors de 26 anys. Foment vol potenciar la venda per internet de bitllets de l'AVE, fidelitzar la clientela i potenciar la utilització de les línies. Per això s'ha decidit a rebaixar un 11% el preu dels bitllets de la classe turista i turista més que no té servei a bord.
I 3 persones, 2 menors d'edat, van haver de ser hospitalitzades ahir després de resultar intoxicades per inhalació de fum durant un incendi registrat a la tarda en un immoble al carrer Ampolla del barri del Raval. A causa del foc, el sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre un total de 7 persones per inhalació de fum. L'incendi es va declarar concretament en un pis de la tercera planta de l'immoble situat al número 7 del carrer Ampolla al districte de Ciutat Vella.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. La sectorial d'Educació, que és l'organisme que reuneix el Ministeri i les conselleries autonòmiques del RAM, va aprovar ahir la proposta de reforma educativa del ministre José Ignacio Wert amb l'únic suport de les comunitats governades pel Partit Popular.
La polèmica reforma que encara ha d'afrontar el pas pel Consell d'Estat, el Consell de Ministres i el tràmit parlamentari ha topat novament amb el rebuig de la Generalitat. La consellera Irene Rigau ja havia avançat que votaria en contra d'un text que prioritza recentralitzar el model educatiu i maltracta el català. Escoltem-la.
Nosaltres que sabem que darrere d'això hi ha aquesta ofensiva competencial i lingüística que trenca el model estatutari que hem tingut de compartir les competències educatives i poder defensar el nostre model lingüístic. Mai la llengua catalana havia estat tan maltractada i poc respectada en un text educatiu.
De la seva banda, el ministre Wert ha anunciat que es crearà un grup de treball entre educació i les autonomies per estudiar l'impacte de la reforma i revisar els criteris de despesa del sector. El ministre, d'altra banda, calcula que la reforma tindrà un cost de 408 milions d'euros, una xifra 5 vegades superior a la prevista inicialment i que, segons va pronosticar Irri Gau, s'haurà de sufragar retallant beques.
El president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, rep avui una delegació de Las Vegas Sands, encapçalada pel seu conseller delegat, Michael Leven, per ultimar els detalls del projecte i anunciar la ubicació definitiva d'Eurovegas a la comunitat madrilenya.
El Corcón, Torrejón i Paracuellos i el barri madrileny de Valdecarros són els tres llocs que pugnen per acollir Eurovegas, el centre més gran de casinos, oci i negocis d'Europa, tot i que el Corcón és la candidata preferida. Segons les xifres dels responsables del complex, la construcció d'Eurovegas suposarà la creació de més de 250.000 llocs de treball i una inversió total de 16.900 milions d'euros en 13 anys.
El PP ha pronosticat que les corrides de toros tornaran a Catalunya al setembre, coincidint amb les festes de la Mercè a Barcelona. Dimarts vinent, el Congrés prendrà en consideració una iniciativa legislativa popular per declarar els toros bé d'interès cultural.
Els populars calculen que la declaració estarà en vigor a finals de l'estiu i que, per tant, les curses podran tornar al setembre esquivant la prohibició aprovada al Parlament. La iniciativa legislativa popular compta amb gairebé 600.000 signatures, recordem que en calien 500.000, de les quals 168.000 s'han recollit a Catalunya. Un cop admesa la proposta ciutadana, la idea és debatre la Comissió de Cultura i d'aquí al Senat i el ple del Congrés. Casualment, dimarts vinent, el ple del Congrés rebutjarà amb la majoria absoluta del Partit Popular una altra iniciativa legislativa popular, la de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que té més d'un milió de signatures. El Partit Popular discrepa del principal objectiu de la iniciativa, que és que generalitzi la dació en pagament amb efectes retroactius.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, ha proposat reduir de 2.800 a 1.800 milions d'euros el xec específic previst per Espanya en els pressupostos de la Unió Europea per al període que va de l'any 2014 al 2020. Aquesta partida tenia com a objectiu pal·liar l'impacte de la crisi.
El que per Espanya es podria recuperar a través del nou fons per combatre l'atur juvenil, la principal novetat del marc financer pels pròxims 7 anys. L'instrument estarà finalment dotat amb 3.000 milions d'euros, als quals se sumaran 3.000 milions de despesa en joves del Fons Social Europeu. A la proposta presentada per Van Rompuy hi ha també una nova retallada de 13.000 milions d'euros al marc pressupostari plurianual per la Unió Europea del 2014 al 2020, que se suma als 80.000 milions d'euros ja plantejats al novembre. Aquesta nova retallada situaria els compromisos comunitaris en 960.000 milions d'euros, el que suposaria una reducció del sostre de despesa durant els pròxims 7 anys de 33.000 milions d'euros respecte a l'anterior període pressupostari.
Consternació al Regne Unit per les morts de centenars de pacients que vivien en condicions inhumanes sense prendre ni aigua en un hospital públic de Staffordshire.
Doncs entre 400 i 1.200 pacients haurien mort de manera innecessària entre el gener del 2005 i el març del 2009 en aquest hospital, en un dels pitjors escàndols que han colpejat el Servei de Sanitat Públic britànic i que ha commocionat fortament els britànics. De fet, el primer ministre britànic, David Cameron, ja va comparèixer ahir al Parlament i va demanar disculpes. L'informe que ha destapat l'escàndol de 3.000 pàgines conclou que els pacients eren sistemàticament maltractats i abandonats sense aigua, ni menjar, ni tampoc higiene. A més, recull que alguns pacients feien les seves necessitats al llit i no els canviaven els llençols o que no se'ls donaven els medicaments prescrits.
La violació col·lectiva i posterior mort d'una noia de 17 anys ha sacsejat Sud-àfrica.
Els fets van tenir lloc el passat cap de setmana a la població de Bradshaw, al sud-oest del país, però no han transcendit fins ara. L'adolescent era en una festa quan un grup d'homes la van convèncer de marxar i se la van emportar en una obra propera on la van violar diverses vegades. La víctima va poder identificar un dels agressors abans de morir a conseqüència de les ferides que li van fer. La policia sud-africana ha detingut l'home acusat per la noia i quatre homes més, presumptament, que van estar implicats en aquesta violació, com que la jove mort s'enfronten a una acusació d'assassinar. La policia encara està buscant tres sospitosos més.
Un vaixell amb un centenar de passatgers a bord s'ha enfonsat en un riu de Bangladesh després d'haver impactat contra una altra embarcació, segons informa un rotatiu local.
I segons testimonis presencials, diversos passatgers han pogut també sortir nedant. Encara no es coneix, però, el nombre de víctimes d'aquest accident. Els naufragis són força freqüents a l'anomenat Delta del Ganges, que cobreix la major part del territori de Bangladesh i que està format per la desembocadura d'aquest riu. En la majoria dels casos, els enfonsaments es deuen a la sobrecàrrega i al mal estat de les embarcacions.
I a Tunísia, la proposta del primer ministre, l'islamista moderat Hamadi Jebali, de fer un govern de tecnòcrates i convocar eleccions immediatament, ha topat amb la negativa del seu mateix partit, Ennahda. El vicepresident de la formació, Abdelhamid Gelassi, ha contradit Jebali i ha apostat per constituir un govern de coalició amb altres partits.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. El Barça-Rigal ha trencat els pronòstics i ahir a la nit va derrotar el Real Madrid en quarts de final de la Copa després de dues pròrrogues, 111-108. Per tant, els blaugranes jugaran demà una de les semifinals.
Doncs sí, va ser un partit trepidant en què els de Xavi Pascual van anar gairebé sempre al davant en el marcador i van ser més encertats justament en el moment decisiu. Miquel amb 26 punts i Tomic amb 20 i 11 rebots van tirar del carro blaugrana en lloc d'un Navarro minvat físicament. I seguim parlant de bàsquet perquè l'anfitrió de la Copa del Rei 2013, el Caja Laboral, serà precisament el rival del Barça-Rigal a les semifinals de la competició. El Baskonia es va imposar ahir al CAI Saragossa per 88-64, gràcies sobretot a un tercer quart magnífic.
Leo Messi serà blaugrana fins a l'any 2018 com a mínim. L'argentí va signar la renovació amb el Barça fins al 30 de juny de 2018.
El contracte que tenia fins ara acabava el juny del 2016 i, per tant, l'han allargat dues temporades més. Serà tota una vida de blaugrana perquè Messi va arribar a les categories inferiors del club amb només 13 anys i als 16 ja va debutar amb el primer equip. La renovació del crac argentí ja l'havia anunciat el Barça el mes de desembre juntament amb les de Puyol i de Xavi.
I acabem recordant que el Barça juga per primera vegada al Camp Nou a les 12 del migdia. Aquest cap de setmana serà diumenge contra el Getafe, com dèiem, a les 12. Altres partits destacats són Real Madrid-Sevilla demà a les 10 de la nit, Atlètic de Bilbao-Espanyol diumenge a les 7 de la tarda i Deportivo Granada també demà a les 10 de la nit, Saragossa-Real Ciutat diumenge a les 5 de la tarda, Rayo Atlètic de Madrid diumenge també a les 9 del vespre. I acabem amb un apunt de motor. Tercer dia consecutiu en què Dani Pedrosa i la seva Honda han tornat a ser els més ràpids en els entrenaments de pretemporada al circuit de Sepang, a Malàsia, confirmant així la seva condició d'aspirant al títol.
Doncs sí, per cert que ahir Marc Márquez no va poder fer tan bon paper com els dos primers dies i a més va caure en l'últim revolt sense més conseqüències. Just després, de fet, va fer el seu millor temps.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Amb tota probabilitat, l'Avinguda de Catalunya acollirà la multitudinària beatificació anunciada per al dia 27 d'octubre a Tarragona. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'arcabisbe Jaume Pujol va apuntar ahir aquesta alternativa com la més factible un cop valorats els avantatges i els inconvenients de diferents indrets proposats a la capital del Tarragonès. Un cop es confirmi aquesta via ciutadana, serà l'emplaçament que des de l'Arcabisbat i l'Ajuntament de Tarragona es considera més idoni. Si finalment prospera l'opció, l'altar on s'oficiarà la cerimònia estaria situat davant del portal del Roser, un dels accessos de la part alta de Tarragona, amb la muralla de Taló de Fons, tot just a la cruïlla de l'Avinguda de Catalunya, amb la via de l'Imperi Romà, que també seria utilitzada per encabir una part dels milers de participants en l'acte. També és notícia que l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, presidirà el dia 24, a partir de les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, una eucaristia per a catequistes i famílies. L'any de la fe, així com la celebració del sínode dels bisbes a l'octubre passat sobre la nova evangelització, posa al davant el repte de la transmissió de la fe a les noves generacions, segons els organitzadors. La recollida d'invitacions per a aquesta missa, invitacions que són gratuïtes, es pot fer des de dilluns vinent i fins al dia 22 al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació número 231 de la capital catalana. I acabem explicant-vos que el papa Benet XVI va fer ahir una crida especial als joves perquè en aquest any de la fe redescobreixin i enforteixin l'amistat amb Crist, perquè d'ella brolli l'alegria i l'entusiasme per transformar la societat. Ho va indicar en el seu discurs als participants en l'assemblea plenària del Pontifici Consell per a la Cultura, que es va fer ahir amb el lema «Les cultures juvenils emergents». Benet XVI va dir que encara que som conscients de les múltiples situacions problemàtiques que també toquen els àmbits de la fe i la pertinença a l'Església, renovem la nostra fe en els joves i reafirmem que l'Església mira a la seva condició i a les seves cultures com a punt de referència essencial i ineludible per al seu treball pastoral. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Hisenda investigarà els acollits a l'amnistia fiscal. El periòdico La Justícia s'espavila, els jutges reclamen més mitjans contra la corrupció. El País, la direcció del PP ataca la deslleialtat, entre cometes, d'Esperanza Aguirre. El Punt Avui, la cimera de la Unió Europea posa en evidència les dues Europes. Diari Ara, 72 desnonaments al dia, 80.000 pisos buits per estrenar i 1.573 pisos públics desocupats. Són xifres sobre la crisi de l'habitatge a Catalunya. El Mundo, Trias es va mofar d'haver tret de Gürtel la dona de Bárcenas, es refereix a l'exdiputat del PP Trias Sagnier en la seva declaració pel cas Bárcenas. I al diari ABC, les fotocòpies que van posar en escac a Espanya es desmoronen referint-se a la suposada falsedat dels comptes del PP revelats pel diari El País sobre Bárcenas i la suposada caixa B dels populars. I La Razón, Trias va oferir a Bárcenas mediar amb el jutge de la Gürtel perquè se l'exculpés a ell com a la seva dona. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Borja Latorre, que és el portaveu del Sindicat d'Estudiants de Barcelona. Ens farà balanç de les mobilitzacions d'aquesta setmana contra la Llei Wert.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motor Town d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general parlem d'un matí més tranquil del que és habitual. A aquesta hora hi ha poc volum de trànsit, queden zones lentes, aturades puntuals aquí al cinturó de litoral, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, algunes zones intenses, com l'AP7 arribant al Papiol, poca cosa, no va a més. C58 també sembla que vagi millor del que és habitual, és a dir, trams intensos sí que en trobareu, però no parlem de retencions massa importants. I, de fet, passa el mateix a les rondes. Hi ha alguns trams amb aturades aquí a la ronda litoral, una franca a Montjuïc, entre Prim, la Barceloneta, poca cosa. En general, com us dèiem, sembla que el matí és més tranquil del que tocaria. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu que al llarg del cap de setmana les diferents rues de carnaval previstes a la ciutat de Barcelona provocaran restriccions i desviaments en algunes línies d'autobusos. Per aquest motiu, Transports Metropolitans de Barcelona recomana que feu servir el metro en els vostres desplaçaments. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tindrem una jornada marcada per forces intervals de núvols que estones deixaran el cel força cobert. I és que avui la situació meteorològica vindrà dominada pel pas d'aquests núvols alts i mitjans que afectaran a pràcticament tot el país, però sobretot a les comarques de més al nord. De fet, el Pirineu continuarà nevant, sobretot al vessant nord, al llarg de tot el dia. Una nevada que en principi serà feble, tot i que podrien acumular puntualment més de 10 centímetres de neu nova. Sobretot durant aquesta tarda, quan sembla que es podria reforçar una miqueta més la nevada. A més, també es podrien produir alguns ruixats cap a les comarques del nord-est al matí, en forma de neu de 400-500 metres tan sols, i també al litoral i peritoral sud de Tarragona, també una cota força baixa, de 400-500 metres. A més, tot plegat vindrà acompanyat d'un vent que en general ja va a la baixa, després de les ratxes superiors a 120 km per hora que van assolir en alguns punts del Pirineu, de l'Empordà i de l'extrem sud durant la jornada d'ahir, dijous. I de cada cap de setmana, en principi el dissabte es presenta força tranquil, algunes nevades residuals i febles al matí i el dissabte al vessant nord del Pirineu, a la resta ambient assolellat, i en canvi diumenge força més núvols, de tipus alt i mig, però això sí, amb possibles precipitacions al final del dia cap a ponent. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Aquesta ha estat una setmana de mobilitzacions convocades per estudiants arreu de l'Estat contra el projecte de llei de reforma educativa, la coneguda com a Llei Wert. Volem saber què pensen els mateixos estudiants que han organitzat aquestes protestes. Ens acompanya Borja Latorre, que és el portaveu del Sindicat d'Estudiants de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina valoració fan vostès del que ha estat aquesta mobilització de 3 dies?
Doncs des del Sindicat d'Estudiants fem una valoració molt positiva d'aquesta segona setmana de lluita estatal que vam proposar, no? Que ja vam plantejar quan vam convocar l'octubre, traçant la perspectiva de que seria necessari tornar a convocar, i ho hem tornat a fer, no? Amb 72 hores de vaga general, i en aquestes manifestacions, concentracions i totes les accions que ens han portat a terme en aquesta setmana, s'ha pogut apreciar i expressar les ganes dels estudiants de lluitar, i a més de lluitar d'una forma contundent, de la necessitat d'un pla de lluita ampli que vagi de menys a més, i també, no, de que els atacs a l'educació, òbviament, no només els hem de defensar els estudiants, sinó que ens hem de mobilitzar amb tot el conjunt del professorat, dels pares i de les mares.
S'han dit moltes coses sobre la Llei Wert i han arribat moltes crítiques contra aquest projecte del govern espanyol. Quina incidència creuen que poden tenir els estudiants en aquest procés de reforma?
Sí, sí. Des del Sindicat d'Estudiants considerem, no, que l'eix principal d'aquesta contrarreforma educativa és perpetuar, és fer perpètues aquestes retallades i, sens dubte, tornar-nos a una escola, a unes condicions de l'educació pública pròpies del franquisme. En aquest sentit, nosaltres considerem que el desmantellament que estem visquent de l'educació pública no està aïllada de les retallades i dels atacs a la sanitat pública, als serveis socials i als drets laborals. I en aquesta contrarreforma educativa s'aprecia, no, el caràcter ideològic reaccionari, no, franquista del Partit Popular, tornant la imposició de la religió a les aules, no, a més, amb un tema cabdal, no, que és un atac brutal al model d'immersió lingüística català, amb el qual nosaltres, des del Sindicat d'Estudiants, fem una ferma defensa. No és un model que està acceptat i està defensat per la majoria d'organitzacions estudiantils, de pares i mares i també de professors, però això no ens portarà a posar-nos al costat de Convergència i Unió, perquè Convergència i Unió està d'acord amb el Partit Popular en el principal, que és destruir l'educació pública tal com la coneixem.
Bé, una última qüestió. Ahir no hem de negar que les mobilitzacions a Catalunya van ser més escasses que els dies anteriors. Potser 3 dies seguits no li sembla que és un període massa llarg per fer una protesta?
A la nostra opinió no, en el sentit que vam proposar aquestes mobilitzacions d'ahir dijous als sindicats, no?, i a les organitzacions de pares i mares des de finals de novembre. No va ser fins fa menys d'una setmana que ens van trucar per confirmar-lo. En aquest sentit, nosaltres considerem que el treball que hem realitzat fent assemblees, repartint pamflets, enganxant cartells, ha tingut una pressió per sota, no?, i que han sigut els professors els que després han anat al seu sindicat i han reclamat tenir una convocatòria. Però en aquest sentit, ells han mogut poc per fer aquesta convocatòria i, com novament s'ha expressat en totes les vagues generals, no és la voluntat dels dirigents sindicals els que es porten a mobilitzar, sinó que és la pressió per sota. En aquest sentit, la tasca des del sindicat d'estudiants també seguirem pressionant per això, per donar una resposta a l'altura dels atacs. I la resposta no només l'hem de donar a tota la comunitat educativa, no?, sinó que ahir també vam ser amb la coordinadora del sector públic a Madrid, amb els treballadors de la sanitat. Aquest és el camí. Hem d'avançar cap a la lluita més contundent, perquè, òbviament, el que la gent no vol són vagues aïllades i el que necessitem és un pla contundent de lluita que tiri enrere totes aquestes retallades i també que passi per fer caure el govern del Partit Popular.
Gràcies, Borja La Torre, portaveu del Sindicat d'Estudiants de Barcelona. Bon dia i ànims en la tasca de defensa de l'educació pública. Vostès i tots els sectors de la comunitat educativa, també els governants que puguin fer les seves aportacions. Fins un altre, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
9:15, comencem ja la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia. Abans us anunciem que avui us oferim un forfet per esquiar a Gran Valira. Si el voleu, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772. 93-409-2772. La primera persona que ens truqui tindrà aquest forfet que podrà recollir aquí a Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona. 93-409-2772. Si us agraden esquiar o aquest cap de setmana o en propers dies, no cal que sigui ara, podeu aconseguir aquest forfet si ens truqueu. Insistim, 93-409-2772. I ara sí, saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. El periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix, ens acompanya avui. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També és amb nosaltres el també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I avui és una tertúlia de periodistes perquè a Tarragona també ens acompanya el delegat de mitjans de comunicació de l'arcabisbat de Tarragona, Didac Bertran. Senyor Bertran, bon dia.
Bon dia, ben retrobats tots.
Bé, de la corrupció, del cas Bárcenas, un cop ja han passat tots els desmentits i les negacions fetes per Mariano Rajoy i la cúpula del PP i del govern espanyol, quina impressió tenen del que pot passar? Amb el cas Bárcenas, especialment, que és un exemple d'allò que, encara que no sigui amb una responsabilitat directa, si és el cas que no ho és, però sí que pot comprometre molt la carrera política dels actuals governants d'Espanya. Qui vol començar? Com ho veuen? Senyor Aragonès, per exemple.
Bueno, a veure, en primer lloc, jo diria, és que aquest és un tema que ja se n'ha parlat tant, que jo diria que aquí hi ha una sèrie de situacions. En primer lloc, el tema de la justícia i mitjans de comunicació, que tantes vegades se n'ha parlat, avui dia qui porta la veu cantant en els mitjans de comunicació és són els jutges instructors, és a dir, la instrucció en el procediment judicial. La instrucció no és més que una instrucció, és a dir, el jutge instructor no diu qui és culpable ni qui és innocent, sinó que això que ho diu és després el judici oral. El judici oral no té cap importància, no té cap interès, diríem, des del punt de vista periodístic, no? Per què? Perquè l'important és el que diu el fiscal, perquè després els fiscals diuen que podria ser que... Home, no, miri, vostè, que és fiscal, no digui que podria ser que o és o no és. Bueno, això... És que, clar, tots aquests casos judicials... Que
els fiscals acusen, els jutges...
No estic parlant del cas Bárcenas, estic parlant en general.
En general, sí, els casos de corrupció que afecten la vida política.
Escolta, és que jo crec que aquí hi ha matèria suficient. No, crec que hi ha matèria suficient. No, hi ha matèria o no hi ha matèria? I si vostè hi ha matèria, l'imputi amb aquest senyor o demana el jutge la imputació. Si demana el jutge la imputació, vol dir que llavors deixi estar de vostè ara de discursos, no? Bueno, llavors, d'entrada, hi ha aquest punt. Segon punt. Home, la justícia en aquest país dura anys i panys. Des que entres en un procés judicial fins que no en surts. I vaig entrar un dia en un procés judicial, que doncs, no tenia cap interès des del punt de vista periodístic, però vaig estar 8 anys en aquesta història. Bueno, si a mi durant 8 anys, en un cas de presumpta corrupció, perquè sempre es diu presumpta corrupció, però imaginem que jo no estic corromput, posem per cas... I durant 8 anys la premsa d'Ale que te pego, d'Ale que te pego, escolta'm, jo és que, jo sóc absolutament culpable davant de l'opinió pública i es davant dels
judici,
meus veïns.
Un judici paral·lel.
Estem fent judicis paral·lels. Bueno, això d'una banda. D'altra banda, jo dic, home, si realment s'ha demostrat que el senyor Bárcenas té 22 milions i ara n'hem trobat uns quants més, i que potser n'hi trobaran més... I aquest senyor, doncs, vull dir, va bé amb taxis, amunt i avall de la justícia. Escolti, jo el que no entenc com a poble, aquest senyor, per què no està a la presó d'una punyetera vegada? Perquè és que si tants són els casos que se'ls hi han trobat i que tants són les culpabilitats que té i tal, aquest senyor no hauria de tombar por ahí, de rositas, que en diuen a Madrid, no? No, hauria d'estar a la presó, per tant, presó
vostè,
preventiva.
Vostè sospita, doncs, que no està tan clar el que...
És a dir, el sistema judicial... No sospito de res, jo. No, estic criticant el procediment judicial i com funcionen els mitjans de comunicació. Llavors, si aquest senyor és culpable, i sembla ser que s'ha demostrat que aquest senyor té comptes a Suïssa, i sembla ser que aquest senyor s'ha demostrat que... Escolta, jo, a mi em fa una mica de vergonya tot això de l'amnistia. L'amnistia fiscal, ara resulta que investigaran els comptes de l'amnistia fiscal. Llavors, per què has fet l'amnistia fiscal? Llavors, vol dir que totes aquestes coses estan tan podrit i tan... Què dic? Escolta, els posem dins a la presó d'una punyetera vegada tots, els que hi hagin d'estar, i que la justícia vagi, per tant, de pressa. O, escolta, a veure, tot això és una comèdia que jo no l'acabo d'entendre, no?
Lluís Foix.
Sí, a veure, jo tinc una segona opinió sobre això, no? Perquè el Salvador jo crec que ha pintat una situació molt molt a la italiana, no? O sigui, escolti, aquí passen coses i quan un senyor està imputat, com a mínim, no ha, o sigui, ha de deixar el càrrec.
I l'alcalde Sabadell, per exemple, que...
Sí, i la ministra Mato i tant.
I la ministra Mato.
O sigui, tanta gent.
Per tant, vostè creu que imputats han de deixar el càrrec, tot i que imputats no és res judicialment, no és...
No, ja ho sé que no és res, però jo em vull regir no per l'escenari italià, sinó per l'escenari anglosaxó. O sigui, Anglaterra acaba de dimitir un ministre. Un diputat que va dimitir a l'hora de ministre fa... poc més d'un any, perquè va carregar els punts d'una infracció de trànsit a la seva dona. Fa 10 anys. Es van divorciar, es van separar. La seva dona, doncs, ho va recórrer. Ho va denunciar. Bueno, i aquest senyor no només va dimitir de ministre aquesta setmana, o ha dimitit de diputat, sinó que la justícia l'acusa d'obstrucció a la justícia, i aquest senyor serà jutjat ara, no per el que va fer com a ministre, sinó perquè no va tenir... Va fer una cosa que no s'havia de fer, que és carregar els punts que li podien treure com una amb una infraestructura de trànsit, els va posar a la seva dona.
Va ser un engany, en definitiva. Va enganyar, sí, dient aquí, que era la seva dona la que conduïa.
Jo crec que hi ha dues teories. Els imputats i no sé què, que no sé... Però els imputats, de manera que se'n vagin a casa. Que se'n vagin a casa, escolti. I després ja en parlarem. Però l'imputat, quan hi ha una... És una persona qüestionada. I, per tant, jo crec que l'imputat s'hauria d'anar a casa, perquè hi ha cues per fer polítics. O sigui, i no sé si seran millors o pitjors que els que hi ha, però faran el que calgui. I aleshores no es pot viure en aquest país amb aquesta metàstasi de corrupció que hi ha arreu. I llavors tots són... qui guanyen aquí? Els advocats, els jutges, l'endarreriment dels processos, i bé, i escolti, després ens trobem en un cas com el d'Unió Democràtica, doncs que torna 380.000 euros i a la vegada diu que és una víctima i que no és veritat. Home, doncs per què els tornes? A veure, siguem racionals i després aquí si hi ha... Com la reunió que es va fer l'altre dia al Palau de la Generalitat, aquesta, la cimera contra la corrupció, sí. És que fa riure, en el sentit, escolti, però com pot reunir vostè el poder executiu i el poder judicial per arreglar la corrupció? Quan hi ha...
I el poder legislatiu, perquè estava allí també la presidenta del Parlament.
I el poder legislatiu. Escolti, però
els tres poders.
Sí, però, escolti, però què és això? Sí, quan, en el moment que el secretari general del partit del govern se li ha demanat la imputació, que l'ha demanat el fiscal que estava allà.
Fiscal jefe.
I el jefe, i que a més està el president. En el moment, el mateix que l'alcalde de Sabadell. Però què és això? Diu, ara torno. Diu, perquè s'ha demostrat, i el que ens diu el senyor Navarro ahir, que és una cosa que em va sorprendre molt, dient, escolti, no, miri, nosaltres, com a partit, està suspès de les seves funcions. Ara, com a càrrec públic, no depèn de nosaltres, per tant, que torni. Escolti, però que ens estan prenent el pèl tots plegats.
És veritat.
Sí, i aquest d'això diu, no, escolti, primer s'ha de provar, bueno, ja ho provarem, però escolti, aquí hi han... símptomes, indicis de qui s'ha desviat diners amb tots aquests temes que estem parlant. Per tant, que s'aclareixi i escolti, i si són innocents, que tornin. És una opinió que jo crec que és practicada en la realitat en els països seriosos. Recordem que la ministra a Merkel li han dit dos presidents de la República.
Sí.
De la República.
I una ministra pel tema aquell de la tesi doctoral.
Una ministra que va copiar la tesi doctoral. I ara n'hi ha una altra ministra, que és molt amiga seva, que també va copiar la tesi doctoral.
Però jo no sé el que passa a Alemanya amb el seu dels doctors.
Sí. És un país seriós. No es pot copiar la vida.
La mania de ser doctor.
No, però no es pot copiar.
No es pot copiar.
Vale?
No,
I tots hem copiat. Jo he copiat, eh?
Sí. Quan... No, però no, jo no he copiat la tesi doctoral.
No, jo la tesi doctoral no l'he fet.
Per mèrits propis.
Però quan estava a la Facultat de Dret i quan feia periodisme, tots copiàvem.
Sí, bueno.
I d'aquí ens ve...
Es copia un examen i l'altra cosa es copia una tesi doctoral.
No, ja m'entens.
Molt sèrio, eh?
Perdoni,
senyor Bertran, sí, per simplificar les primeres opinions.
Sí. Bé, poca cosa tinc a afegir amb l'opinió...
Està d'acord amb el que s'ha dit? Els imputats han de deixar el càrrec? Hi ha massa...
A veure, comencem.
Massa males pràctiques a la judicatura, creu vostè, també?
Per de pronta estic d'acord amb el senyor Foix que això en països seriosos no passa o no hauria de passar. Llavors, hi ha una altra cosa. Abans, la pregunta que ha fet vostè al començament era de què passarà amb el cas Bárcenas. Què passarà?
Aquesta és la gran pregunta que tots ens fem des de fa 10 dies.
No res. Primera, perquè la justícia és molt lenta. Segona, perquè en aquest país, i això dit per un prestigiós advocat, les banquetes dels acusats són molt curtes. És a dir, hi cap poca gent allí. Hi hauria d'haver-hi més. I llavors, una altra cosa. Ahir vaig sentir una notícia que m'aferma amb la cosa de que no passarà res. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Pèrits Caligràfics, el senyor Juan Carlos Belda, que tinc el plaer de conèixer, doncs va dir que, com que fins ara ells només han pogut treballar amb fotocòpies, és a dir, no tenen els originals, i ara jo aquí faria un parèntesis, els originals pot comptar que deuen estar convertits en cendra, diu, no hay caso. Molt bé, d'acord, no hay caso. Llavors, un servidor es pregunta, com a pèrit calígraf que ha estat, com és que els tribunals s'admeten peritatges, perquè jo n'he fet la tira, posant la postila sempre amb el dictamen de que, primera, que la ciència aquesta cal·ligràfica és fiable amb un 10%, o sigui, més o menys 10% de possibilitat d'error, i també fent notant que s'ha tingut que treballar amb fotocòpies. Vale. D'acord. No hi ha cas. Com és que amb els altres llocs, malgrat s'hagi tingut que treballar amb fotocòpies, hay caso? Deixo un punt a l'aire.
Doncs bé, amb alguns interrogants i altres punts pel que vostè diu d'acord amb Lluís Foix i Salvador Aragonès, a la tertúlia que estem compartint avui amb el periodista Lluís Foix, com dèiem, i també amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb el delegat de premsa de l'Arquebisbat de Tarragona, Didac Bertran, parlarem de corrupció i també parlarem avui dels pressupostos de la Unió Europea. El president comunitari Herman Van Rompuy proposa reduir de 2.800 milions a 1.800 el xec per a Espanya. El president del Consell Europeu ha proposat aquesta reducció en uns pressupostos que s'estan debatent encara en el Consell Europeu a Brussel·les i que són per al període 2014-2020. A canvi, Espanya rebria diners per lluitar contra l'atur juvenil. Ara són 9:15, fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I varietats importades dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara, xirimoies a 2,99 euros al quilo.
I la bossa de 3 quilos de taronges de taula a 3,45 euros. De manera que el quilo et surt a 1,15 euros.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida excepte Còrdoba i a les Canàries.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen dos minuts i mig de tres quarts de nou. Seguim amb la tertúlia d'actualitat que estem compartint amb el delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, Didac Bertran, amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb el periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix. Senyors, hem parlat de corrupció del cas Bárcenas, però també m'agradaria que, ni que sigui breument, reflexionessin una mica sobre la desconfiança dels ciutadans amb els polítics. Ara deia el senyor Foix, què és això, no?, de tenir tants fills d'expresidents i familiars de polítics amb tants diners, quan la política és un servei, i és un servei que, aquí ho hem defensat algunes vegades, doncs ha de ser temporal, no?, dintre de la vida de cadascú.
Però, dit això, a mi em sembla que és molt millor que les coses sàpiguen, que es discuteixin, que la gent... sigui conscient, doncs, del que passa, que no pas que tot això doncs, quedés
tapi,
tapat i que no se'n pogués parlar. Això jo crec que és un avenç important i bé, i al final, jo crec que al final de tot això ens sortirà una manera de fer les coses millor. Per què? Doncs perquè hi ha un fet nou avui dia que els sistemes, diguem-ne, de fiscalització dels gestors de la cosa pública ja no són només les institucions, sinó també són els ciutadans, a través de les xarxes socials, a través de la denúncia de fets concrets. Aquesta noia, doncs, que està amb el tema dels desnonaments, no recordo ara el nom, doncs
sí, a la Colau, vol dir que la plataforma d'afectats per la hipoteca, doncs, que recordem que va parlar amb molta contundència.
I que va estar al Congrés dels Diputats.
Al Congrés,
dia,
sí.
Se li va fer poc cas, la veritat, però jo crec que és una causa, el que defensa aquesta senyora, que és una causa justa. O sigui, que hi hagi a Catalunya, per exemple, cada any, cada dia, uns 100 desnonaments de persones que viuen a casa seva i hagin d'abandonar l'habitatge, doncs, o bé per la hipoteca, o perquè no els arriben els diners, o perquè no poden pagar doncs, el lloguer, doncs això és un drama molt gran per a qualsevol persona. O sigui, que tu no tinguis un lloc on...
Sí, quan la Constitució consagra el principi de que tot ciutadà ha de tenir una vivienda digna.
Sí, i treball, sí, també. Sí. I treball.
No? Habitatge digne per tothom i plena ocupació, es diuen les dues coses de la Constitució.
Per tant, a veure, jo crec que en tota aquesta situació hi ha aspectes positius en el sentit, doncs, escolti, és com aquests dies que fa aquestes ventolades i que sí, doncs, són extraordinaris perquè ho neteja tot. Vull dir, no hi ha ni mosquits, ni mosques, vull dir, tot te'n vas doncs, a la Plana de Lleida o te'n vas a l'Empordà i ho veus tot net, nítid, clar. Jo crec que, espero almenys, que d'aquesta situació, doncs, que ara sembla que tot estem dintre, movents a dintre del fang, en sortirà una situació en la qual les coses es podran fer una mica millor, no del tot, perquè la corrupció hi ha estat sempre, hi és i serà sempre. El que passa que jo, la meva opinió és que quan algú és descobert amb un acte de corrupte, diguem, un acte impropi del seu càrrec, doncs ha de ser responsable i ha de pagar les conseqüències, no diré, amb totes les garanties jurídiques, no diré, escolti, doncs que se li posi tot, que se li talli el braç, no, res d'això, sinó, escolti, vostè primer, si ha fet això, doncs que s'apliqui la llei amb tot, ja dic, amb totes les garanties, però que s'apliqui la llei i escolti, després per ser servidor públic, per ser servidor públic, doncs, requereix una gran dosi de pensar, de servei. No pot ser que el servidor públic sigui una persona doncs, que pensi més en enriquir-se. Poso també el cas del gendre del cap de l'Estat, no? Del rei d'Espanya.
Iñaki Urdangarín.
Sí, home, francament, doncs, pel que hem vist, el que està sortint amb aquest sumari són coses impròpies d'una persona que està en la primera família de l'Estat, no? I, per tant, que pagui les conseqüències del que ha fet, no?
Sí, sí, no, bueno, això és evident. Però jo voldria dir, voldria remuntar, voldria fer una petita incursió, diríem, històrica, no? Donat que el senyor Miranda m'ha presentat com a professor, doncs, bueno, a veure si sóc capaç de... A l'època...
Una mica de didàctica.
A l'època de l'antiga Grècia, En el cicle més important de l'antiga Grècia, que des del punt de vista de la formació política i de la democràcia, doncs va ser el cicle de Pèricles. Uh-huh. No obstant, ell va veure que per a tenir els millors magistrats i els millors servidors públics se'ls havia de donar un estipendi. Perquè si no, doncs un perquè no volien deixar el seu negoci o no volien deixar la seva feina, els altres perquè doncs no volien, en fi, escolta'm, jo per no guanyar res aquí, doncs jo prefereixo no estar-me a casa, etc. No trobava precisament els millors, no? Llavors va decidir donar-los un estipendi. Però carai, van sortir el Platón i va sortir l'Aristòfanes, o millor dit, per ordre cronològic, primer l'Aristòfanes i després el Platón.
El gran defensor de l'ètica política, Platón.
El gran defensor de l'ètica política va dir, escolti'm, això és un escàndol. Uh-huh. Perquè llavors els polítics ja no són servidors del públic, sinó servidors del seu estipendi. Llavors ja els... van sortir, no van guanyar la batalla la va guanyar Pèricles, Platón inclús va anar a la presó, no per aquest motiu, sinó per altres raons, perquè ell era una persona doncs, molt, molt moguda, i bueno, o sigui que ja portem, això era el cicle IV abans de Crist, o sigui que, per tant, ja parlem de fa 2.400 anys aproximadament, no? I llavors doncs, vull dir que aquest assumpte ja es treu, és, els polítics, però aquí en el nostre país els polítics no es corrompeixen pel seu sou. No és el sou el que fa el polític, sinó el que fa el polític és que té la capacitat de canviar plans d'urbanització, de canviar, bueno, de prendre decisions sobre legislació, sobre lleis i sobre procediments administratius i etc. I això és el que fa que precisament doncs, hi hagi gent que s'hi juga molts diners amb aquests canvis o amb aquestes decisions dels polítics, i aquests corruptors fan que doncs, bueno, el teu expedient doncs, que estava damunt doncs, passi sota, que el teu plan parcial doncs, no sigui aprovat i se'n sigui aprovat un altre que perquè afecta la meva finca i així és per tant tal, i per tant jo estic disposat a donar-li diners a aquell senyor. Hi han corruptors i corruptes. Per tant, jo penso que també s'hauria de parlar de qui accelera o de qui empeny la corrupció, no? I clar, l'altre dia va sortir el Joan Rosell i dient això de la corrupció és un desastre i tal. Escolti'm, digui-li vostè a la patronal, a la gran patronal, millor dit, que és la que dona diners en negre i en B i en C i en H, no? per als partits polítics, que llavors aquests són els motius essencials de la corrupció. No? O sigui, vostè no s'escandalitzi ara, no? Si hi ha corruptes, hi ha corruptors. I per tant, doncs, bueno, i tots els casos que estem veient, doncs ve a ser més o menys doncs, temes de corrupció per al sistema del finançament dels partits, per l'opacitat que hi ha en certs procediments econòmics, etc.
Mm-hmm. També enriquiments personals també n'hi ha, no? Senyor Bertran, encara un últim apunt sobre això?
Bé, bàsicament estic d'acord amb tot el que diuen els meus companys de tertúlia, i encara afegiria que potser el tema està amb una deformació cultural que hem partit en aquest país, que és la cultura, diríem, de l'espavilat. No diem que poca vergonya perquè ha tirat mà de la caixa. No. Diem, mira que s'ho ha sabut fer. I a partir d'aquí, nosaltres, la gent de peu, també en som una mica còmplices de tot plegat. Perquè, clar, a vegades dius, estic d'acord amb el que ha dit abans el senyor Foix i el doctor Aragonès. Això ve de molt lluny. Ve de molt lluny. I el tema és que, això que diu, aprofitant una paraula que ha dit el senyor Foix, les mosques pesen, no sé quan pesen, grams. Els polítics pesen com a mínim 75 quilos. Per tant, és molt difícil que les ventolades els puguin fer fora. Es poden creure.
Molt bé, molt bé. S'ha apuntat molt bé el símil de les mosques.
Aleshores,
molt bé.
Què s'ha de fer? Suposo que hauríem de començar a canviar per la base. Si un senyor és un poca vergonya, diem-li que és un portador de vergonya, no és un espavilat. Ja està. I a partir d'aquí, suposo que podríem fer alguna cosa. O si no, només hi ha una altra solució. Tornar a Neandertal.
Bé, senyors, amb l'esperança que es faci net, però potser el concepte...
Ah, bé, normal, em sap que és l'esperança d'anar al Neandertal.
No, a veure... Les cultures antigues, el nostre origen, també tenen les seves coses bones, però estem en el segle XXI.
Sí.
Sí, no, dic que, em deia que fem nostra l'esperança, no?, que es faci net. No sé en quin sentit Artur Mas deia que cal fer net, però en tot cas que es faci net.
No, comenci per casa seva.
Jo estic molt d'acord amb el president Mas, que es faci net i que es posin... O sigui, jo crec que i vull creure que quan el president Mas diu, escolti, fins aquí hem arribat, estic d'acord, eh? I que caldrà doncs que es redueixi doncs aquest distanciament tan gran que hi ha entre les classes dirigents i les classes dirigides, per simplificar-ho, no?
El poble en general, sí.
Sí, el poble, i entenc que això és... Ara, el que no es pot dir és, escolti, miri, no, aquí no ha passat res, no? Vull dir, home, aquí les coses que han passat s'han d'aclarir i s'han de veure, doncs...
Bueno. I gràcies a Déu que estem en democràcia, que és el que tu havies dit abans, de que, home, aquestes coses estan ventilant públicament, perquè el pitjor de tot és que aquestes coses doncs anessin amagades o anessin, no sortissin a la llum pública. El que passa és que aquí també, clar, tanta vegada surt a la llum pública que després jo m'adono compte de que molts d'aquestos presumptes corruptes o imputats de corrupció i tal, vull dir, o sigui, no se'n donen vergonya. Abans era una persona que anava a la presó, se'n donava vergonya. o que estava acusat de no sé què i tal. Avui dia ja no se'n donen vergonya. Per tant, jo crec que hi ha una carència de valors ètics també aquí en el fons, no? És a dir, que quan no et sap greu haver robat no sé quantes coses, doncs vull dir, i a més vull dir, et presentes amb una cara somrient i etcètera, doncs home, també és una... No.
El gest que ja se'ns acaba, sí. El temps, disculpi.
No, no simplement és, jo dic, hi ha una carència de valors ètics en el fons també tot això.
Ho hem de deixar aquí avui a la tertúlia. Lluís Foix, Salvador Aragonès i Didac Bertran han intentat donar algunes pautes de reflexió en aquest tema que tant ens costa de pair com és el de la corrupció. Bé, quina previsió tenen de com pot acabar, encara que sigui en un minut, aquest Consell Europeu, on Espanya té molt a perdre, perquè fins ara havíem rebut molts diners.
Que és un Consell on s'elabora els pressupostos pels propers anys.
Per sis anys.
Per sis anys, que és molt restrictiu, que això afectarà doncs, els ajuts, els temes de cohesió. I després que aquí hi ha dues coses. Primer, que l'hegemonia d'Alemanya és cada vegada més forta i més evident, i la segona és que Anglaterra, com era de suposar, doncs farà totes les travetes perquè Europa, l'Europa de l'euro no tingui endavant, perquè volen reivindicar la importància de la City com a centre...
Factor econòmic.
Sí. O sigui que jo crec que l'Europa que avui estem vivint és molt menys solidària i menys generosa i menys de mirada a mig termini o a llarg termini que no l'Europa de fa 20 o 40 o 50 anys. No?
Totalment d'acord amb el senyor Foix i, per tant,
no afegeixo
res més.
Per la col·laboració amb la manca de temps. Senyor Bertran, alguna cosa?
Caldria preguntar on estan avui dia els Alcides de Gasperi, els Atenau, els Schumann.
Els grans fundadors de la primera Unió Europea, no? Del mercat comú. Bé, doncs ens ho preguntem. No anem fins al Neandertal, però sí als anys 40, no?, quan es va fundar la Unió Europea.
57.
57, perdoni, sí. Als 40 es va acabar la Guerra Mundial, després als 57. Gràcies, senyor Foix, per l'aclariment. Lluís Foix, Salvador Aragonès i Didac Bertran han compartit avui la tertúlia. Gràcies, fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Passa un minut i mig de les 9, ara l'última hora informativa ens la porta la Sara Cruz, després el comentari. Avui per primera vegada serà un divendres cada 15 dies alternant-se amb Josep Maria Balcells. Serà Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional, qui ens farà el comentari de l'actualitat. També parlarem de bioètica, tindrem les seccions de l'Espanyol i del Barça, els espais dedicats a aquests dos clubs, i també el cinema i la televisió i els viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El Consell Europeu, de la mà de Germán Van Rompuy, ha proposat reduir de 2.800 a 1.800 milions d'euros el xec específic previst per Espanya en els pressupostos de la Unió Europea per al període 2014-2020. Aquesta partida tenia com a objectiu pal·liar l'impacte de la crisi, el que per Espanya però es podria recuperar a través del nou fons per combatre l'atur juvenil, que és la principal novetat d'aquest marc financer per als pròxims 7 anys. Més temes d'avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha de controlar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, amb una pulsera electrònica per evitar que fugi del país. També, recordem-ho, va sol·licitar l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, que exerceix l'acusació popular en el cas Gürtel. En l'escrit presentat al jutge, es descartava demanar l'ingrés a la presó de Bárcenas perquè això sí es considera que podria tractar-se d'una mesura excessiva i desproporcionada. De l'exterior us expliquem que la violació col·lectiva i posterior mort d'una noia de només 17 anys sacseja Sud-àfrica. Els fets van passar el cap de setmana passat a la població de Berdashop, al sud-oest del país, però no han transcendit fins ara. L'adolescent era en una festa quan un grup d'homes la va convèncer de marxar i se la van emportar en una obra propera on la van violar diverses vegades. La víctima va poder identificar un dels agressors abans de morir a conseqüència de les ferides que li van fer. La resta continuen encara sense identificar. En esports, en bàsquet, el Barça-Riga ha trencat els pronòstics i va derrotar el Real Madrid després de dues pròrrogues per 111 a 108 en els quarts de final de la Copa. I seguim parlant de bàsquet perquè l'anfitrió de la Copa del Rei 2013, el Caja Laboral, serà precisament el rival del Barça-Riga a les semifinals de la competició. El Baskonia es va imposar ahir al CAI Saragossa per 88 a 64. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts i mig, el comentari de l'actualitat avui ens arriba, com dèiem abans, per primera vegada de la mà de Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Pérez Francesc, bon dia, endavant.
Bon dia. Estem vivint una època de desesperança, on les notícies són pràcticament sempre negatives. El llenguatge es pot convertir així en una mena de verí que ens hipnotitza i que no ens deixa superar les dificultats. En el context de la situació econòmica i social actual, penso que cal que reivindiquem el dret a l'esperança. És cert que hi ha molta gent que pateix les conseqüències de retallades, desnonaments, pèrdua de feina, etc. Precisament per això cal, ara més que mai, que ens esforcem per tal de construir escenaris de futur més il·lusionants. No podem caure en el desànim i en la manca d'esperança. En certa mesura, som allò que escoltem, que parlem, que sentim. La paraula és el centre del missatge de la salvació cristiana, que ens ha de transformar els cors per fer-nos forts, per donar-nos sentit. Fins i tot diria que hem de deixar-nos salvar per la paraula amable, encara que molt sovint se'ns expliquin temes desagradables. Hem d'intentar no sobreexposar-nos a sorolls, a cants de sirena o a xavarris diversos que, en atabalar-nos, no ens deixen viure en pau. Avui també ens costa trobar temps per la contemplació, per allò que algú ha dit la mirada atenta, la de la tranquil·litat existencial que et permet viure amb una perspectiva espiritual i emocionalment positiva. La vida actual ens obliga a anar ràpids, agitats, sense temps sovint per una dimensió profunda. I en aquest context sovintegen també xerraires de tota mena, massa soroll, com dic. Al capdavall, sembla que hi hagi interès en explicar-nos moltes coses que sovint no sabem ubicar, com un mer agregat de fets sense sentit global. En fi, l'esperança, la mirada atenta, tot plegat ens ajudaria a viure amb més pau interior. Imprescindible per ésser forts en l'actual conjuntura i requisit fonamental per construir un món millor.
Ràdio Estel.
Autoritat responsable significa autoritat exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l'exercici del poder amb esperit de servei, és a dir, amb paciència, modèstia, moderació, caritat i esforç de compartir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'Estel blanc i blau.
L'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol és protagonista, com sempre, a aquesta hora, els divendres. Tenim una entrada doble per vosaltres, si algú vol anar a veure el proper partit de l'Espanyol a casa, que és el diumenge de la setmana vinent, dia 17, a les 9 del vespre, Espanyol-Betis a Cornellà al Prat. L'únic que heu de fer és trucar des d'ara al 93-409-2772. 93-409-2772. Tenim una entrada doble per a l'Espanyol Betis de diumenge de la setmana vinent a Cornellà al Prat a les 9 del vespre. Parlem de temes d'actualitat. L'Espanyol es va entrenar ahir per preparar el partit que aquest diumenge l'enfrontarà l'Atlètic Club a Sant Mamés, a Bilbao. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Es va entrenar ahir durant tota la setmana en un desplaçament sempre complicat, però que l'Espanyol espera superar amb un bon resultat que serveixi per millorar encara més la situació de l'equip a la classificació. En aquesta sessió hi van faltar tres internacionals, el mexicà Héctor Moreno, l'italià Samuel Elongo i també l'argentí Cristian Álvarez, a més de Wakaso, que és, recordem, a la Copa Àfrica. Però la resta de la plantilla continua treballant a ple rendiment i aprofitant la dinàmica positiva que viu l'equip des que Aguirre va arribar a la banqueta. Recordem que el tècnic va fer-se càrrec de l'Espanyol quan era cuer i ara l'equip ja està fora de la zona de descens amb 5 punts de marge. Això ha donat confiança als jugadors per plantar cara a qualsevol rival i fins i tot directes com per exemple l'Atlètic de Bilbao, com dèiem, amb qui s'enfronta aquest diumenge. I aquesta setmana precisament han parlat diversos jugadors sobre la dinàmica d'aquest equip. Per exemple, Víctor Sánchez ha assegurat que amb la bona dinàmica de l'equip ara sembla que poden guanyar qualsevol equip perquè ha dit no tenen por de ningú i ha apuntat també que tot és fruit del treball, l'esforç i el sacrifici de la plantilla durant molts dies. Pel que fa a Sergio García, ha superat ja les seves molèsties en el quàdriceps de la cama dreta i també ha treballat al mateix ritme que la resta del grup. I d'altra banda, el migcampista Raúl Baena s'ha exercitat de forma diferenciada per una lumbalgia. El problema en principi no és rellevant, però el cos mèdic ha aprofitat que l'andalús no podrà jugar aquest pròxim partit per acumulació de grogues per ultimar aquesta recuperació i que ja sigui de forma definitiva. I canviant de qüestió, perquè el litigi que Raúl Baena mantenia des de l'any 2007 amb el Barça ha quedat vist per sentència i el jugador de l'Espanyol finalment no haurà de pagar els 3 milions i mig d'euros en concepte d'indemnització que li demanava el Futbol Club Barcelona. El futbolista perico només haurà d'abonar a l'entitat culer els 30.000 euros en concepte d'extinció anticipada del seu contracte, uns diners que ja va dipositar l'any 2007, en canvi, recordem, el Barça per l'Espanyol. La justícia ha tingut en compte les explicacions de Baena, sustentades en la desproporció del que li demanava el Barça respecte al que ell percebia en el contracte que va signar aquest any 2002 i en què no podia coexistir al mateix temps un contracte professional amb un que no ho era. I finalment, us expliquem que l'Espanyol ja comença a preparar la temporada vinent i que per aquest motiu ha fitxat també el jugador del Sabadell, Manu Lanzarote, conegut futbolísticament com a Lanza. El davanter té contracte amb el conjunt fins al 30 de juny d'aquest any amb el Sabadell, però firmarà per 3 temporades amb el club perico. Té 29 anys acabats de fer i és l'actual pitxitxi del Sabadell amb 11 gols. Lanza va fer una roda de premsa després de l'entrenament per explicar els motius que l'han portat a fitxar per l'Espanyol.
En vez de escuchar rumores que puedan salir durante estos meses, he preferido con un pacto con el Espanyol el dar la cara hoy y salir aquí y bueno, pues como te digo, contestar a todas las preguntas que hagan falta para dejar el tema zanjado.
Manu Lanzarote, de 29 anys, com dèiem, ha explicat que el seu fitxatge per l'Espanyol li permet complir el somni de la seva infància, que és precisament jugar a primera divisió.
Gràcies, Sara. Fins aquí l'actualitat de l'Espanyol. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Recordem que tenim una entrada doble per l'Espanyol Betis a Cornellà al Prat diumenge de la setmana vinent, dia 17, a les 9 del vespre. Si voleu aquesta entrada doble, podeu trucar-nos des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat,
Coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Diàleg sobre bioètica.
Obrim el nostre diàleg sobre bioètica, com cada divendres habitualment des de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui parlarem de les desafortunades declaracions que coneixíem ara fa uns quants dies fetes pel ministre de Finances japonès, Taro Aso, que demanava als ancians del país que s'afanyin a morir perquè d'aquesta manera l'Estat no hagi de pagar la seva atenció mèdica. Bé, de l'ètica d'aquestes declaracions i una mica de tot el context social que davant aquesta temàtica destapa i que existeix, malauradament, al Japó i en altres països asiàtics, parlem amb Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Hola, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I també amb el sacerdot, metge i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Mossèn Xavier, bon dia.
Oh, bon dia.
Bé, comentem, sí, Ignasi, si és que es pot comentar alguna cosa més d'aquestes declaracions del ministre japonès.
Mucho comentar, porque un ministro en Japón, que realmente es lejano, otra cultura, hace unas declaraciones sobre el final de la vida y lo que él haría y sus gustos y sus preferencias y dar la vuelta al mundo. Esto es la importancia de los médicos, de los medios de comunicación actualmente, ¿no? Bueno, sus declaraciones han sido un poco desafortunadas y sobre todo han puesto en alerta a una población japonesa que afronta quizás son uno de los primeros en vivir este desfase entre nacimientos y envejecimiento de la población. Entonces, una población con 128 millones de habitantes, en el que la cuarta parte ya tienen mayor de 60 años, claro. Unas declaraciones de este tipo de falta de respeto, no de falta de respeto, de que los ancianos estorban.
¿Qué ha dicho el ministro? Que aún no lo hemos dicho.
Bueno, sí, bien, documentado indirectamente al cabadí.
En cierto modo, pues eso.
Que se den prisa a morir, que los ancianos se den prisa a morir.
Eso cuesta mucho dinero al gobierno, que es un costo importante por los tratamientos, y que el problema no será resuelto hasta que se den prisa y se mueran, ¿no? Entonces, un poco, este es el tema referido a los ancianos y a los enfermos graves, ¿no?
Jo m'he atrevit a dir que les declaracions d'aquest ministre, que evidentment són desafortunades i donen la volta al món per la seva excentricitat, com a mínim, bueno, això destapa un problema que hi ha en aquests països.
Excentricitat no tant, perdó. O sigui, sí, dius, des d'un punt de vista utilitarista, això pot ser, doncs, pues, bueno, un plantejament bastant possibilista. L'altra qüestió és que com valores tu la vida humana...
Excèntric, i si, des d'aquí, com a mínim.
Claro. Compte, perquè també estem molt impregnats d'utilitarisme nosaltres. Llavors, aquesta idea, per què té valor la vida humana? Per què la vida humana té valor malgrat un deixi de tenir capacitat per treballar i malgrat un estigui malalt? Per què m'ha entès, especialment gràcies a la cultura cristiana, i a la jueva també, perquè valora molt l'ancianitat i valora molt, doncs, això, no et riguis del teu avi que està, i doncs això, hi ha la traducció castellana que es va llegir fa un parell de diumenges, quan tu padre xotxer.
Sí.
Ja, és a dir, que és una paraula així que sorprèn per la claredat i, en certa manera, per la així, proximitat i, en certa manera, pues una situació com molt gràfica, no? Doncs dius, no, perquè la vida humana té valor, tingui l'edat que tingui i tingui les malalties que tingui. Evidentment, una persona potser no pot anar a treballar amb 3 anys i una persona no pot anar a treballar amb 94, però sí que tenen un valor que va més enllà de les seves capacitats productives que puguin tenir. Llavors, hem entès que això, el cuidar i protegir la vida és un gran bé i que això va molt bé, penso jo, està malalt alguns dies, i que sigui una setmana, per donar-se compte... I tenia una malaltia que et deixa fet pols. Per
donar-te... Ara que hi ha tantes grips, no?
Per donar-te compte... Sí, va, és una grip, Per donar-te compte de la poca cosa que som, de les necessitats que estem d'ajuda d'altres persones que sí. Et vagin a comprar, que et facin el dinar, que et vinguin, doncs, a portar el medicament que correspon, i etc. I ajuda molt a dir... Compte amb que jo, com estic tan bé, doncs res, tinc un plantejament molt, diguem-ne, de que això, la gent que es val per si mateixa és la que té drets i la que no es val per si mateixa com si deixés de tenir drets.
Aquí és, en la interpretació d'aquestes declaracions, és evident que és, este ministro japonès de finances és un utilitarista. Aquí hay un problema, las personas envejecemos y morimos, pero él no va a la búsqueda de sentido. A la búsqueda del valor de toda persona humana.
Ni de soluciones reales, porque yo creo que generar unas declaraciones así es de un egoísmo tremendo.
Claro, de hecho también rechaza la propuesta de la medicina paliativa. No, ni paliativismo ni ninguna otra alternativa, sino la decisión de salir de esta vida cuando uno decide.
A més, quan l'esperança de vida al Japó és altíssima, és un dels països del món on hi ha més longevitat, i això és un valor positiu d'un país. De fet,
hi ha salut, perquè si no la gent es moriria abans, i de que hi ha un bon sistema, diguem-ne, d'alimentació.
És un indicador de desarrollo humano de los países, de las naciones. Però me gustaría entrar en un tema que es quizá el núcleo de la cuestión, y es que el personalismo... En la defensa de la persona humana, ahora que estamos a puertas de celebrar el Día Mundial del Enfermo, es todo lo contrario, la aportación del cristianismo a lo que es el sufrimiento y el dolor, porque a través de Jesucristo le da sentido, no es una vida que carece de valor. Al contrario, el sufrimiento está para generar el bien y el acompañamiento en las personas. El enfermo es aquel que ha perdido la firmeza. Y los ancianos se convierten en dependientes también, en enfermos, en necesitados de atención. Y quizá este es el gran modelo, la gran aportación del Spesalvi, ¿no? De que el hombre no debe esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que sufrió amor infinito.
Aquest fragment de la Espe Salvi, encíclica de Benet XVI, surt també en el missatge del Papa amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt, que, recordem-ho, se celebra dilluns vinent, 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes.
Efectivamente, es como darle la vuelta y decir lo que cura al hombre no es ni eutanasias ni estos negocios de destrucción de la vida de unos por otros, sino aceptación de nuestra naturaleza humana que realmente es dependiente y enferma.
I caure en aquesta tentació seria com caure en un ser infrahumans. No? És a dir, la persona està creada per amor i està creada per estimar. I en aquest sentit, si nosaltres despreciem a la persona que té debilitat, que té anys o que està malalta, estaríem caient en una gran deshumanització de tot el món, no? Aquí veurem també, hi ha un factor també darrere que convé dir, és a dir, la caiguda de la natalitat és fonamental a l'hora de tots aquests plantejaments, perquè veus que el sistema social, doncs, no aguanta el confort i el benestar que fins ara s'havia volgut i s'havia donat.
Un altre dia podem parlar del Japó, perquè segurament allà hi ha un debat sobre l'eutanàsia. Sentint les declaracions d'aquest ministre, pot ser que hi sigui viu, no?, aquest debat.
No ho sé. Jo, les referències cas... d'anys, era que eren molt contraris a l'eutanàsia. I no siguin cristians, eh? Vull dir, és un món...
En aquests moments no està despenalitzat
al Japó.
A diferència d'Holanda o altres països on sí que està permès. Sí. Ho deixem aquí. Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Bon dia. Fins la setmana vinent, si Déu vol.
Molt bé. Bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Som-hi! Arriba d'un Barça campió. Visca el Barça, sempre el Barça. És el campió.
L'actualitat del Futbol Club Barcelona i de les seves seccions d'handbol, futbol sala i hoquei patins pren el relleu de l'actualitat en aquesta segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els divendres. Parlem de l'handbol i de les competicions de clubs que es reprenen després del Mundial, on Espanya va guanyar de forma brillant a la final disputada ara fa dos diumenges al Palau Sant Jordi, recordem-ho, contra Dinamarca, amb 7 jugadors del Barça a les files de l'equip de Valero Rivera, precisament ex-tècnic blaugrana. La Champions, de moment, és la competició més immediata perquè entra en escena per al Barça Intersport aquest diumenge a Berlín, en un pavelló, el de l'equip de la capital alemanya, el Füchse Berlín, que s'omplirà amb 13.000 espectadors. Les entrades estan venudes per un partit que es preveu decisiu per al primer lloc, del grup del Barça a la Champions. Toca, doncs, canviar el xip. Els blaugranes, recordem-ho, lideren el grup D de la primera fase de la màxima competició europea amb 4 punts d'avantatge sobre el Füchse Berlín, precisament, que és aquest proper rival. Els homes de Pasqui, de Xavi Pascual, i... amb 6 punts sobre el Dinamo de Minsk. L'handbol, per tant, reprèn el seu ritme habitual. El proper partit, dèiem, aquest diumenge, Füchse Berlín-Barça al pavelló de l'equip de la capital alemanya, que es preveu que s'ompli amb 13.000 espectadors. Parlem ara de futbol sala perquè l'equip blaugrana visita aquesta mateixa nit la pista del sempre difícil Humacón Saragossa. L'equip surt aquest matí cap a la capital aragonesa i els de Carmona, amb les baixes de Fernando i Igor, s'enfrontaran a l'equip aragonès a partir de les 9 d'aquest vespre al pavelló Siglo XXI. El maig no serà retransmet per cap televisió i el seguiment es pot fer a través del Twitter del Barça a l'Esport, @FCBFutbolSala. I acabem parlant d'hoquei patins perquè va saltar la sorpresa en el partit de l'hoquei Lliga que el Barça va disputar aquesta setmana passada. Va ser contra al Software Lleida, ICG Software Lleida, al Palau Blaugrana. El Barça va perdre per 5-6. Tot i de la derrota, l'equip blaugrana manté la segona posició a la classificació amb un total de 33 punts. I l'equip blaugrana juga a Sant Feliu de Guíxols al següent partit. A la primera volta els sanfeliuens van perdre per 10-2 al Palau Blaugrana i tenen aquest proper partit aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. L'equip i el quadre tècnic coincideixen a l'hora de dir que l'hoquei Lliga, malgrat que el Liceo ha pres més avantatge aquesta última setmana, no està perduda per l'equip blaugrana. La setmana vinent us oferirem la propera entrada, però ja us avancem que tenim el Barça-Alcoi el dia 12, que és aquest dimarts, al Palau Blaugrana. El Barça-Alcoi, per al Barça-Alcoi d'hoquei patins, sí que tenim una entrada doble. Si la voleu, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Recordeu, proper partit d'hoquei patins, hoquei Lliga, Barça-Alcoi, dimarts, al Palau Blaugrana.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks, atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra. Benvingut al domini de la neu.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Quarts de 10 és el moment de parlar de cinema i televisió, com sempre en aquest moment de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, els divendres, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, ens acompanya, com sempre, la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, preparats per un cap de setmana de cinema.
Doncs sí, cap de setmana de cinema que comencem presentant una producció espanyola i canadenca, concretament produïda per Guillermo del Toro. És la pel·lícula Mamà. Quin és l'argument?
Doncs mira, Mamà representa que fa 5 anys, sense deixar rastre, dues germanes van desaparèixer de la urbanització on vivien. El seu oncle Lucas i la seva xicota Anabel les han buscat, però sense trobar-les. Quan apareixen aquestes nenes en una cabanya mig destruïda, aquesta parella comença a preguntar-se si, a més de les dues germanes, no han acollit també a casa seva algo altre.
Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años.
Hola, Victoria.
¿Cómo han sobrevivido? Es inexplicable.
Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke.
En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal.
¿Lo tienes claro?
No.
Hola, pequeñas.
Mamá.
Esas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto.
Amb aquest títol, Mamà, Andy Muschietti, procedent del camp publicitari, inicia la seva carrera cinematogràfica com a director.
Sí, perquè a més la història d'aquesta pel·lícula s'inspira en un guió d'un curtmetratge que va fer aquest director, Muschietti, i doncs, que va despertar notable interès ja l'any 2008. El més interessant és l'aparició de l'actriu Jessica Chastain, que a més sona com la guanyadora, es diu que serà la guanyadora de l'Òscar a millor actriu per La noche más oscura, que a més és una actriu que ja l'hem passat bastant nominada per Criades i senyores, i realment és el més suculent d'aquest film que ens arriba avui.
Ens recomanes, Mamà?
Doncs tenim un clímax inicial amb molt bona factura, però la cinta decau en una successió d'esdeveniments emmarcats en un món fantasmagòric que no acaba de portar res de nou al gènere aquest del terror. Deixant a part l'excel·lent qualitat de tecnologia visual, els ensurts que ens anem trobant doncs, són una mica forçats i acaben cansant a l'espectador. Encara que la idea inicial, que està basada doncs, en la necessitat natural de la relació entre mare i fills i la protecció dels mateixos, fa que, tot i així, al final la ficció no parli tant d'aquest tema, sinó que acabi doncs, buscant sobresalts comercials. No?
Doncs hem començat el repàs a la cartellera d'aquestes estrenes cinematogràfiques d'avui amb la pel·lícula Mamà, una producció espanyola. Anem a la segona, Las ventajas de ser un marginado. Sí. De què va aquesta pel·lícula?
Títol Montse? Curiós, no?
Sí, i tant, doncs mira, perquè qui veu avantatges a ser un marginat?
Exacte. Doncs el Charlie és un noi que no és molt popular a l'institut, com ja ens diu una mica el títol, i no obstant això, la seva solitud es veurà aplacada quan coneix a un grup de suposats inadaptats de la seva mateixa escola.
Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano, pero mañana es el primer día de clase y este año quiero que las cosas sean distintas.
Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien.
Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
Bienvenido a la isla de los inadaptados.
¿Te gusta el fútbol?
Me encanta.
¡Agresivo! ¡Pasivo! ¡Agresivo!
¿Crees que si la gente supiera lo loca que estás, alguien te dirigiría la palabra?
Es tracta, doncs, Montse, Las ventajas de un ser marginado, d'una pel·lícula que és adaptació literària autobiogràfica.
Doncs sí, Stephen Jbosky va publicar l'any 99 una novel·la sobre adolescents, narrada des d'aquesta etapa, però amb una mirada més connectada amb l'edat adulta. La novel·la va tenir bastant èxit a causa del retrat que feia de temes com les drogues o la sexualitat, tot i que aquests temes doncs, no sempre van ser benvinguts.
El mateix Chbosky ha realitzat l'adaptació del seu llibre i la direcció del film.
Sí, a més ha mantingut el mateix to, subtil però present, amb el qual avisa de les inevitables conseqüències que tenen en la infància les conductes abusives dels adults i, en un grau diferent, la desestructuració familiar o quan hi ha l'autoritarisme sense diàleg. Tot això està present en aquesta pel·lícula que, a partir del seu to indie, recordem que sembla com una pel·lícula més indie que no comercial, s'allunya de propostes que a vegades ens arriben més convencionals sobre l'adolescència i també que són més estúpides i banals.
Així és un bon retrat de l'adolescència?
Bueno, no obstant això, la visió d'aquest escriptor nord-americà no sempre coordina els aspectes de l'adolescència amb coherència, perquè per un cantó ens posa de manifest el dolor i la confusió que poden provocar les relacions personals passatgeres, la solitud davant el suïcidi d'un ésser proper, o també la problemàtica de l'homosexualitat en aquesta època de canvis, però, per altra banda, doncs es trivialitzen aspectes com, per exemple, poden ser espectacles o festes en els quals el sexe i l'exposició de la intimitat doncs, són com una mercaderia.
Ens la recomanes?
Doncs Els avantatges de ser un marginat és un relat més que profitós, sobretot pel públic adult, perquè ni que parli d'adolescents enganxarà el públic adult i també l'entendran molt més, perquè s'endinsen les inquietuds i les necessitats dels joves.
Anem ràpidament ja a la tercera estrena cinematogràfica, Gangster Squad, Brigada d'Elite. Aquesta és la traducció al castellà.
Sí.
La Brigada d'Elite, al català.
Exacte. Los Ángeles, estem a Los Ángeles, als anys 40, tenim un cap de la màfia, Mickey Cohen, que domina la ciutat. Els estaments polítics i judicials doncs, estan corruptes, típic d'aquestes històries de gàngsters. I, bueno, la veritat és que davant d'aquesta situació un policia acudeix a l'honorat sergent John O'Mara perquè recluti un petit grup i declari a Cohen, aquest gàngster, una guerra oberta.
Ruben Fleischer signa aquesta producció de cartella estel·lar, basada en la novel·la de Paul Lieberman.
Doncs sí, la veritat, el millor d'aquesta pel·lícula és el seu repartiment, perquè tenim a Ryan Gosling, Josh Brolin, Emma Stone, Sean Penn, és el millor, perquè acaba de ser una pel·lícula de gangsters que ens porta una mica al de sempre. Doncs moltes pistoles, negres, però inclús una història que és una mica artificiosa.
Podem dir que no és la pel·lícula que promet ser, en qualsevol cas.
Doncs no, perquè podem dir que hi ha homenatges i convencionalismes al món dels gàngsters, però acaba caient en el món de la caricatura.
Hem presentat les pel·lícules Mamà, Les desventajas de ser un marginado, o Els avantatges de ser un marginat, Gangster Squad, Brigada d'Elite, i també s'estrenen avui Marina Abramović, l'artista, una pel·lícula que es diu simplement No,
una pel·lícula xilena.
Xilena.
Del Gael García Bernal, sí.
Molt bé. Entre maestros i també Muertos de amor. També Muertos de amor. Són aquestes les 7 estrenes en total que hem esmentat o hem presentat.
És una mica fluixeta aquest cap de setmana, hem de dir. Però, bueno, als que els agrada el terror, doncs Mamà pot ser una bona opció.
Doncs queda dit, parlem ara de televisió i comencem referint-nos a la sèrie L'Ara què fem, del Super 3, que opta a un Emmy Kids.
Doncs sí, avui divendres es donen a conèixer els guanyadors de la primera edició dels premis Emmy Kids, és a dir, específicament per als nens, i un dels finalistes és, curiosament, L'Ara què fem, que és la típica sèrie de dibuixos que podem veure al Super 3, i a més és una producció d'aquí, no? I comparteix categoria doncs, amb produccions britàniques, franceses i també japonesa.
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, d'altra banda, ja forma part de migranodearena.org.
Sí, mira, t'explico, Ignasi, perquè migranodearena.org és una iniciativa solidària que està creada per la Fundació Real Dreams i està basada en la idea de crowdfunding. Què vol dir això, no? Doncs un espai, és com una web on tu pots entrar i pots subvencionar, és a dir, pots donar diners per diferents iniciatives, premis, bueno, qualsevol cosa d'una institució benèfica. I TAC ja és una d'aquestes institucions benèfiques que integren aquest espai amb motiu dels 18 Premis Zapping, no? I llavors, doncs, qui vulgui ajudar-nos a treure endavant els Premis Zapping es pot connectar a migranodearena.org i ens pot fer un petit donatiu.
Doncs els Premis Zapping, per cert, que ja els tenim aquí a tocar, falten dues setmanes.
Bueno, dues setmanes
escasses.
Que...
escasses.
Sí, exacte, menys. Que... ojalà encara quedés més temps. A més, el dia 21, tots aquells que vulguin poden venir als Premis Zapping, es poden inscriure a través de la nostra plana web, www.stackonline.net, i venir de públic, perquè està obert, i a més també repartirem entrades aquí a Radio Estel per tots aquells que els hi faci il·lusió.
Efectivament, el proper divendres insistirem, però tindrem algunes entrades per a l'entrega dels Premis Zapping, el lliurament que serà en una gala el dijous 21 de febrer a partir de les...
És a les 19:45, al Palau de Congressos de Catalunya.
Tres quarts de vuit del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Ja donarem detalls sobre la manera d'aconseguir aquestes invitacions que nosaltres deixarem aquí als estudis de Ràdio Estel. Doncs molt bé, fins aquí l'actualitat del cinema i la televisió. Gràcies, Montse. No sé si vols afegir alguna última cosa.
No, estem amb moltes ganes de que arribin ja els Premis Zapping.
Sí, perquè amb els Premis Zapping una mica us sentiu alliberats, no? Des del
sí, ni que és una cosa molt bonica i una gran iniciativa, però és veritat que hi ha molta feina al darrere.
Doncs gràcies, Montse Bros, amb la col·laboració del TAC, com cada divendres, cinema i televisió. Fins d'aquí 7 dies. Bon dia.
Fins la pròxima setmana.
Adéu.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor amb la seguretat que satisfà els controls higienico-sanitaris més rigorosos.
Perquè gaudeixis d'una carn de la màxima confiança al millor preu.
Com ara el llom de bou d'Irlanda en format estalvi a 11,95 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida excepte a Còrdoba i a les Canàries.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Mans Unides dedica la seva campanya a la dona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Dos minuts i seran tres quarts de deu. La recta final del primer cafè de Ràdio Estel els divendres és per als viatges i els pelegrinatges del Club Més Amics. Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com estem?
Molt bé, de divendres.
Sí, com sempre.
Amb solet, és igual, ja.
Tu vens sempre amb molta alegria aquí, però avui
sí,
encara més,
encara.
Per fer la promoció dels viatges del Club Més Amics.
Exacte.
Avui ens visiten Míriam Muñoz, responsable d'operativa de grups de Root Travel. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
I també David Rebelles, que és periodista i escriptor de guies de viatges, així com acompanyant amb el Club Més Amics els viatgers que aniran a Irlanda el mes de maig. Bon dia, David Rebelles.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Com estem?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Aquest viatge a Irlanda serà al maig, quins dies exactament?
Del 15 al 23, em sembla,
sí. Del 15 al 23.
Del 15 al 23 de maig, sí.
Avui parlarem sobretot d'Irlanda i també recordarem que estan obertes les inscripcions, encara hi ha algunes places per al pelegrinatge de l'any de la fe a Roma.
Exacte.
Del 19 al 21 de maig, també.
Del 18 al 20.
Perdó, del 18 al 20. Ho he dit malament,
sí. Del 18 al 20. És el pont.
Sí, sí.
Bueno, és 17 de diumenge i dilluns, que dilluns
sí.
Exacte. Exactament són aquestes dates, sí.
Hi ha una coincidència amb les dates amb Irlanda, però bé, tot suma,
bueno,
no? Hi ha gent per tot, oi?
Hay que poder elegir.
Exactament. Bé, què ens podeu dir d'aquest viatge a Irlanda i del que és Irlanda, aquest país apassionant? País verd, país,
sí,
atlàntic...
Pues yo creo que el principal aliciente del viaje que se plantea para el Club Més Amics tiene dos ejes fundamentales, dos grandes alicientes. Uno es descubrir las huellas de San Patricio, el santo patrón de Irlanda, en este itinerario que se ha definido. Hay en diversas coordenadas, desde Dublín, desde donde parte el viaje, pues luego iremos al sur, descubriremos, por ejemplo, Rock of Cashel, también iremos a Croagh Patrick, la montaña también con un gran componente de peregrinaje. Y este es uno de los primeros ejes a destacar, San Patricio, pero obviamente también aprovechando que el próximo año, o mejor dicho, este año ya, quería decir, el próximo septiembre se va a cumplir el 425 aniversario del desastre o la odisea del Armada Invencible en la costa oeste irlandesa, pues es el segundo gran eje también, el segundo gran aliciente para este viaje a Irlanda.
Doncs seran uns dies de recorregut intens en un país també de tradició catòlica on es podran visitar esglésies, altres monuments, no sé, què podem destacar d'Irlanda?
Sí, por ejemplo, destacando desde el inicio, desde Dublín, pues uno de las coordenadas ineludibles será obviamente la Catedral de San Patricio. También haremos una visita a Christchurch. Como digo, siempre siguiendo esa huella de San Patricio por la isla, que es obviamente es muy latente. Iremos, una de las visitas más interesantes y muy cercanas a Dublín es Glendalough, un centro monástico muy interesante, con un paisaje, como tú decías, muy verde, muy, muy espectacular, muy interesante. Y como te digo, a nivel de San Patricio sería eso, ¿no? Pero luego, uh-huh, obviamente, la Armada Invencible va a ser el gran aliciente para este 2013 por esa efeméride tan interesante.
Efeméride histórica. ¿Alguna cosa més que ens vol afegir Míriam Muñoz?
Doncs bé, que en aquest cas doncs hem comptat també amb la participació del David, no?, que a part de ser el guia que ens acompanyarà en aquest viatge, que tenim moltes ganes de que surti, doncs bé, sobretot per la seva experiència a la destinació, no? Hem volgut traçar una ruta que ajunti tot, o sigui, tot el que Irlanda realment pot oferir, no només el tema de natura, que és el que la gent, doncs, diguéssim, que té present, no?, quan escolta el tema de l'Irlanda, no?, sinó que hi ha altres moltes més coses, sobretot principalment la figura de Sant Patrici, que està present per tota l'illa, i tot aquest valor afegit que porta el tema de l'Armada Invencible. Creiem que és un projecte molt, molt interessant.
Són 8 dies, del 15 al 23 de maig, aquest viatge amb el Club Més Amics i Root Travel. És possible encara inscriure's, naturalment.
Correcte.
Hi ha places, perquè
tenim
això places, encara està començant.
Exacte,
no?
Tenim places disponibles, estem ara doncs, amb tot el tema de la promoció, i bueno, ara ja tenim alguna gent interessada i esperem que s'interessi molta més gent.
Nosaltres sempre oferim els canals de comunicació per als qui vulguin fer aquest viatge de 8 dies a Irlanda, del 15 al 23 de maig, la ruta a les petjades de Sant Patrici, tota la tradició cristiana irlandesa i el bonic paisatge, el telèfon al 93 409 2770. Uh-huh. El telèfon del Club Més Amics i la web clubmes.cat.
Molt bé, sí.
Informació,
sí,
ja m'ho he pres.
Allà, de fet, hi ha tots els programes penjats, però ens agrada molt que la gent, quan està interessada en un viatge, doncs es puguin trucar per tenir la informació més de primera mà, no? Llavors se'ls explica tot el tema del programa i totes les condicions.
Aquí es busca també la preparació personalitzada. Sí, qui vulgui saber més coses, si visitem allò, si no visitem allò altre, aquests detalls que potser avui no tenim temps de comentar en la seva totalitat, doncs que sàpiguen que estem al seu servei. Doncs avui amb el Club Més Amics fent una ambientació del que és Irlanda. Què més ens pots explicar?
Bueno, yo me gustaría sobre todo destacar, uno de los grandes alicientes es el recorrer este año la costa oeste irlandesa siguiendo las huellas de la Armada Invencible. Además coinciden mucho de las coordenadas de la ruta que ha definido Ruth Travel, precisamente con algunos de los emplazamientos más significativos de esta odisea de la Armada Invencible. Y además, como siempre me gusta decir, lamentablemente los españoles que tuvieron la mala suerte de naufragar y de morir en la costa oeste irlandesa fueron a hacerlo en algunos de los lugares más hermosos de Irlanda. Por ejemplo, una de las cordenadas que visitaremos es la segunda, tercera cordenada que más se visita en Irlanda, es la Calzada del Gigante. Mucha gente llega allí, queda absolutamente prendada por la geología, por los caprichos de la geología, pero muy pocos vuelven a casa sabiendo que, por ejemplo, allí, muy cerquita, siguiendo el recorrido, pues tenemos el lugar exacto donde naufragó la galeaza Girona. Es muy interesante, una galeaza con 1.300 hombres murieron a finales de octubre, y es muy interesante porque precisamente los tesoros de esta galeaza luego los podremos visitar, contemplar directamente en el Ulster Museum en Belfast. Y cuando hablo de tesoros, hablo realmente de tesoros increíbles, monedas de oro, cañones, vestimenta, joyas como la salamandra, una de las joyas de la corona de ese Ulster Museum es la salamandra de oro con esa espalda llena de rubíes. Es una joya que Hernán Cortés ya menciona del tesoro azteca. Y bueno, es uno de esos grandes alicientes. Yo creo que el viaje a Irlanda lo que va a permitir es conocer la huella de San Patricio, conocer el legado de la Armada Invencible y sobre todo volver a casa con los ineludibles turísticos que todo el mundo que va a Irlanda quiere descubrir. Hemos dicho Calzada del Gigante, pero podríamos decir Galway, podríamos decir Sligo, muy cerquita donde está la tumba de William Butler Yeats, el poeta, el premio Nobel de Irlanda. Y bueno, va a ser realmente un viaje, a mí me gusta decir, es un viaje muy experiencial, un viaje en el tiempo, un viaje que vamos a pisar historia, nunca mejor dicho.
I a sobre un valor afegit que té aquest viatge és que els participants podran comptar amb la companyia del David Rebellés, que a part d'escriptor doncs és un amant d'Irlanda i un expert en el tema, no? Així que estaran molt, molt contents en aquest aspecte.
Com es produeix en la vida d'un escriptor i periodista com vostè això d'estudiar un país concret, investigar-lo, visitar-lo, per poder-lo ensenyar després en aquest viatge?
Yo siempre digo que hay destinos que casi que no los eliges, sino que te eligen a ti. Yo desde bien chico, hay dos destinos además que conozco mucho, porque luego he viajado mucho como periodista de viajes y demás, que son Escocia e Irlanda. Y una cosa te lleva a la otra. Cuando haces muchos viajes, cuando haces, por ejemplo, como yo hice en el 2009, una guía sobre Dublín, luego en el 2011 una guía sobre Escocia. En el caso de Irlanda, concretamente, pues eso, hacer muchos viajes implica conocer, en este caso, a muchos irlandeses, que es uno de los grandes valores, creo, del viaje, el pulsar esa personalidad tan latina, tan abierta que tienen los irlandeses, y luego descubrir, a mí me apasiona su historia, me apasiona los paisajes, me apasiona sus costumbres, su música. Entonces, bueno, pues una cosa que vas encarzando con la otra. Y en el caso de la Armada Invencible, pues bueno, también un poco la investigación. Desde el año 2007 voy persiguiendo el fantasma de un personaje, un náufrago de la Armada Invencible, o él me persigue a mí, ya no sé muy bien quién encontró a quién, pero yo lo persigo y estoy con una novela histórica entre manos, bastante ya encauzada, y eso ha sido un poco el motor para descubrir la Armada Invencible.
Recordem que Irlanda és una illa actualment dividida. Una bona part és la República d'Irlanda, país sobirà, membre de la Unió Europea, i una altra és una regió del Regne Unit, o un territori del Regne Unit, que és Irlanda del Nord, un cop superat aquest històric i vell conflicte, no?, entre unionistes i partidaris de...
Visitaremos también Irlanda del Norte. Estaremos
sí, sí.
En.
Ya ves, veis que hace referencia a Belfast.
Estaremos en Derry también, en Londonderry London o Derry, según esa doble perspectiva. Y, por ejemplo, en Derry será muy interesante. En Derry visitaremos el Tower Museum. Es un museo dedicado exclusivamente al hallazgo del Trinidad Valencera, un barco que naufragó unos kilómetros al norte, en la península de Inishowen. Y es, bueno, es un museo dedicado monográficamente a este barco, de nuevo, con, bueno, pues una serie de hallazgos arqueológicos increíbles que cautivarán a los participantes del viaje.
Hi ha moltes diferències entre l'actual Irlanda del Nord i la resta de l'illa, la República d'Irlanda. Hi ha una voluntat unificadora de cara al futur?
Bueno, si hablas con... yo tengo, por ejemplo, un amigo muy interesante, un personaje muy interesante, se llama Marcas Omar Hu, es profesor de español en un colegio de Derry, y justo hace un año que viajaba con él, precisamente él me llevó a recorrer algunos de los lugares. Una de las cuestiones interesantes de este viaje va a ser descubrir lugares que incluso los propios irlandeses no saben muy bien qué trasfondo tienen vinculados con la Armada Invencible. Él me fue a descubrir un lugar que en los libros de historia se llama la Masacre de Ela, que está muy cerca de Derry. Entonces, en ese camino, buscando ese lugar, él me explicaba, yo vivo en un barrio, precisamente, donde la mayoría es protestante, yo soy católico, pero la convivencia es muy normal. Creo que muchas veces es una perspectiva más desde fuera que se ve esa tensión que poco a poco se va diluyendo, aunque obviamente... Si nos atenemos a los últimos acontecimientos, siempre hay esos picos, un poco de tensión, pero que hay esa voluntad, obviamente, Ignasi, de como mínimo construir.
Sobretot de fer-ho en pau, no?
Efectivament.
Exacte. Es pot viatjar a Irlanda tranquil·lament i per això recomanem als que ens escolten i que estiguin interessats a animar-se, almenys a demanar informació i si volen apuntar-se a aquest viatge del 15 al 23 de maig a Irlanda, 8 dies apassionants, segur, perquè no és un territori molt gran, no?
No. I además,
pocs quilòmetres de viatge cada dia.
No, efectivament, i además los tramos son cortitos, precisamente eso es también muy interesante destacar, no son grandes cantidades de kilómetros. Irlanda, los caminos son muy cerquita, un punto de otro. Y lo interesante del itinerario, yo creo, creo que los visitantes van a volver a casa con la Irlanda que esperan encontrar. O sea, vamos a estar en un pub y vamos a descubrir esa mixtura, el craic que llaman en gaélico, esa atmósfera tan particular de diversión, de conversación, de música. Vamos a irnos con esto, vamos a disfrutar de la gastronomía, vamos a descubrir su patrimonio arqueológico, histórico, museos. Y, insisto, descubrir a los irlandeses, que va a ser también el gran descubrimiento, creo, para los participantes del viaje.
También será primavera, plena primavera.
Efectivamente. Es
época molt maca,
la isla está preciosa. E, insisto, vamos a ir a lugares preciosos, absolutamente increíbles, y muy vinculados, por ejemplo, con el tema de la Armada. Hay uno, para mí es uno de mis favoritos, precisamente porque el personaje que estoy siguiendo naufragó ahí, su barco naufragó ahí, y es un lugar muy muy conocido, está unos kilómetros al norte de Sligo, la ciudad, como decíamos, una ciudad muy coqueta para visitar, para hacer shopping, para comer en restaurantes y demás, y en la playa de Estrella que están, con el Ben Bulben, el monte Ben Bulben, muy conocido, archiconocido, pues esa zona es preciosa, y ahí vamos a recorrer lo que se llama The Cuellar Trail, el recorrido de Francisco de Cuellar, que es uno de los náufragos más, si no, el náufrago más conocido del Armada Invencible, porque de su relato, precisamente es lo que decía, vamos a pisar historia, porque vamos a ir con su relato, releyéndolo bajo el brazo, y vamos a estar pisando los lugares que él describió, pues en un enero de 1589, después de pasar 7 meses, una odisea absolutamente increíble por Irlanda, y que escribió ese relato en Amberes, después de, pues eso, como decimos, haberlo pasado un poquito mal desde que naufragó en Estera que estran.
Recordem, doncs, viatge a Irlanda amb el Club Més Amics i Route Travel del 15 al 23 de maig al 93 409 2770, o al web clubmes.cat podeu trobar més informació. Alguna cosa que vulguis afegir, Míriam?
No, jo crec que el David ja ho ha deixat, sí. Ho ha deixat molt clar tot el que es poden trobar els passatgers que han
vingut.
Bueno, eso es interesante. Eso se trata, cautivar, que es un viaje precisamente para hacer soñar a la gente.
Doncs molt bé. Bé, i avui, a banda d'Irlanda, també recordem que tenim en marxa el pelegrinatge amb motiu de l'any de la fe a Roma, del 18 al 20 de maig. Ara ho he dit
sí,
bé, Núria.
Sí, del 18 al 20 de maig.
Correcte.
Ja, el programa està fet només... Bueno, la Míriam us ho pot explicar. El senyor cardenal mateix ens va demanar que volia fer una missa el diumenge amb el Sant Pare, llavors això també ho acabarem de posar.
Exacte, ho acabarem
de... Hi ha encara més bones notícies del primer programa, no?
Una missa de Pasqua de Pentecosta el 20 de maig, el 19 de maig, perdó, 19 de maig diumenge amb el Papa.
Exacte, llavors, bueno, hi ha aquestes pinzellades que anem construint entre tots.
Detalls. Estem acabant de pamar i sobretot doncs, bueno, que la gent doncs, acabi d'animar doncs, per poder doncs, aquest programa fantàstic que la gent podrà trobar per anar a Roma,
recordem
en motiu de l'any de la fe.
Que la sortida és dissabte 18 a mig matí i la tornada és dilluns 20 a última hora de la nit.
A última hora per aprofitar bé el dia.
Són dos dies i mig, però ben aprofitats.
Exacte, ben intensos, ben complets, sí. Tant que sí.
Doncs recordem que el 93-409-2770 teniu informacions sobre aquests dos viatges que hem destacat avui i altres d'aquest any 2013, que n'hi ha uns quants, a Terra Santa, recordem-ho, a Xipre.
N'hi ha també a Terra Santa, sí. També
a Xipre tenim també una sortida al Líban molt, molt interessant. Sí. Ara estem doncs, treballant també amb les propostes per al novembre. Hi ha moltes cosetes.
Moltes gràcies, Míriam Muñoz, responsable d'operativa de grups de Route Travel, David Rebelles, periodista i escriptor, que és guia per al viatge a Irlanda del 15 al 23 de maig. I gràcies, Núria Ortín, directora del Club Més Amics. A tots tres, fins la propera. Bon dia.
Fins la propera, gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El seu culet ha d'estar molt ben cuidat.
I a més, amb Hipercor, el millor preu.
Bolquers de Dot Activity, diversos formats, 30,95 €. Preu vàlid només a la península.
Esclar, Hipercor significa estalvi.
Hipercor, preu i per millor.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93-409-2770. 93-409-2770. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tornem a recordar-vos que tenim una entrada doble per l'Espanyol Betis de diumenge de la setmana vinent a les 9 del vespre i també per al Barça d'hoquei patins, que és dimarts al vespre al Palau Blaugrana. Si voleu alguna d'aquestes entrades dobles, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Ràdio Estel.